Bon dia, bona tarda, bona nit, bon quan toqui. Benvinguts al programa 191, el 19è de la 7a temporada de Mossega la Poma. Avui parlarem de com créixer en època de crisi des del punt de vista de l'empresa i ho farem amb la companyia d'en Josep Ruano, responsable de l'empresa Capside. En temps de tertúlia, un munt de temes, entre altres coses, parlarem d'allò que ens ha cridat l'atenció del CES 2014 i que no vam poder parlar al darrer programa perquè encara no s'havia presentat. Parlarem també de quota de mercat d'Apple i Google, de la polèmica de la setmana amb Google Plus i els correus de Gmail, i que els dos CEOs d'Apple i Samsung...
Els dos CEOs.
Feos. Gràcies, perquè si no em quedo sense respiració. Es reuniran per dirimir els problemes de patents abans del judici oficial. Ah, i recordeu que aquests dies l'iPhone compleix 7 anys.
Comencem. Com mossega la poma.
Com mossega la poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, mossega la poma.
Ens està sortint avui un programa...
No sé què t'havies pensat, però avui la taula té forma de nau espacial.
Sí, vale, doncs
venim
gràcies.
Del futur.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, en una taula en forma de nau espacial, benvinguts al programa setmanal...
La trenja de la muerte.
On conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. El control tècnic, no sé què està passant, senyor Rubén Gervila. Redacció, Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Això de quan toqui anàvem segones o...
Exacte. Filòsof de capçalera, senyor Albert González.
És el so del futur, aquesta llauna reverberada era el so del futur.
Producció, Sílvia Bonàs. Col·laboradors habituals, Carles Canyo, Álvaro Navas, Raimon Lapuente. Convidat de pedra, no avui de pedra, no? Josep Ruano.
Bon dia.
Responsable de Capside, emprenedor, empresari, encara que no li agrada massa el terme, informàtic que no exerceix, autodidacta i compulsiu i autodidacta compulsiu i boig per la cuina.
I fins ara responsable de que tu mengis.
Sí, ja vam dir que faríem fins la sol·licitud, canviaria currículum.
Avui he vingut a cantar la cançó de Capside.
Exacte. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Sabeu que ens podeu trobar a Google Plus, que si cerqueu per comunitats trobareu la comunitat Mossegui amb el hashtag Mossegui, el mateix que fem servir a Twitter. I volem aprofitar per recordar-vos que tenim precisament aquest hashtag actiu a Twitter, el almohadilla és
Cuixinet. Cuixinet.
És el símbol del sostingut. Sí, on podem fer servir Twitter per debatre el contingut d'aquest programa en concret, que us hagi agradat, que no, ens podeu criticar.
Exacte, la idea és que cada setmana, sota el hashtag o Cuixinet Mossegui, pugueu debatre o pugueu enviar comentaris, idees
o coses... Entre vosaltres, com atacar-nos.
Exacte, sobretot atacar-nos en relació al contingut del programa preferiblement.
Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, com cada setmana. Sabeu que ens podeu trobar a la llista sindicada B de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Que tothom sap això, aquesta llista sindicada, on està i on trobar-la. Tomàs, estic molt content.
Ah, sí? Si saps per què, per cert, el Carles Canyó la setmana passada va fer un trolling.
No l'he escoltat. Prometo escoltar-me abans la setmana que ve i ho comentem. Estic molt content perquè finalment podem posar els termostats de les estufes i els aires acondicionats sense mirar aquelles pantalles de LCD que es deixen de veure. Ah, no? Fixa't, sí. Els mandos dels aires acondicionats.
Sí. Que has de mirar aquell contrallum raro,
sí,
i t'has de posar
guenyo. I té aquells símbols que no s'entenen.
Sabeu,
sí,
que canviant la pila s'arregla això, no?
No, però aquells símbols jo ja no els entenc. Ja hi ha un que és una goteta, hi ha un... Què cony és això?
Un sol, dius, per què vull un sol a casa meva?
Allò, no? Si es vol dir, això escalfo és l'aire condicionat. Doncs hi ha un senyor que és el senyor que va crear l'iPod, que era en Tony Fadell, que durant la creació de l'iPhone va estar, diguéssim, literalment a hòsties, gairebé literalment a hòsties amb el Scott Forestall, que és aquell que van defenestrar,
el
Scott de Forestall, el que portava iOS. I doncs aquest senyor, quan va sortir l'iPhone, va dir, jo ja en tinc prou, i hem tret l'iPhone, hem triomfat. Va deixar de cobrar una pila de stock options d'Apple que tenia, perquè va marxar abans d'hora, i va fundar una empresa que es diu Nest, que era l'empresa que feia el termostat. Nest Labs, que era feia un termostat, però que era així en plan rotllo Apple, així rotllo iPhone supermaco, i que un termostat, i l'acaba de comprar Google.
per una pasta ingent.
3,2 bilions de dòlars.
Bilions americans.
Per bilions americans.
Per un termostat.
Però no serà per un termostat.
Bueno, el que passa és que aquests senyors estan desenvolupant tecnologies, diguéssim, de gestió intel·ligent de la llar, però que poden fer servir les persones, no com els mandos aquests de Fujitsu i
d'Aitsu. Que no veu ningú i no compra ningú.
Exacte. Llavors, en canvi aquests, jo crec que tard o tindrem coses a casa que siguin tan maques, llapables, coses llapables.
Entenc que estigui.
Preferiria no llapar el meu aire condicionat, també t'ho dic.
Exacte.
Ja pon termostat.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Oh, ens hem baixat de la nau espacial.
Sí, ja no, ja s'ha acabat l'efecte.
La nave del misterio.
Oh, la nave del misterio. Josep Ruano, benvingut a Mossega la Poma, ja era hora, ja tocava.
Bona tarda.
Veus que ens estàs amenaçant? Sí. Que ens escolta, pren notes, sí. Et renya de tots els gasapos que fem.
Ara vaig endarrerit, eh? Porto uns quants programes que no ho escolto, que tinc pendents.
Veus, sí, bon dia.
Aviat els repassaré tots de cop.
T'hem presentat com a emprenedor i empresari, però segur que vols afegir matisos. No vols afegir-ne cap?
Vale. Suficient.
Perfecte. Primer de tot, què és i què fa Capsi de banda de patrocinar aquest programa? Disclaimer fet.
Bé, doncs abans de... A banda de patrocinar Mossega, Capsi és una empresa d'enginyers de sistemes i el que fem és intentar ajudar a les empreses a que es puguin concentrar en el seu negoci i que es puguin confiar en el sistema, en el que fa que el seu negoci rutlli. Per tant, que els sistemes siguin confiables. Això és el que intentem fer.
Allà, diguéssim, la capa de productivitat o de producció de l'empresa, del que seria la gestió de sistemes.
Correcte, correcte.
Abans de començar, una salutació que ens arriba via Twitter de l'Anna Genís, que ens dona salutacions. No sé qui és i no sé per què t'ho fa, però bueno, que ho sàpigues.
Moltes gràcies.
Hem de buscar un efecte quan tira que se fiqui tiri-tiri-tiri-tiri.
Sí,
última hora, última hora.
Ara hi doneu més feina al pobre Rubén.
Bé, t'hem convidat, per cert, per parlar de créixer en època de crisi. Clarament va ser una mica amb l'exemple de Càpside, però segur que hi ha reflexions al darrere que van més enllà del model de companyia, que és una companyia específica, amb un entorn TIC i que és una mica especial en l'època actual. Però aïllant una mica això, anem a parlar de la primera part de créixer en època de crisi. Preparant el programa fèiem la reflexió de el que serien la previsió d'escenaris, la preparació, els precedents.
Sí, correcte. Més enllà, com tu has dit, de ser entorn TIC, que continua, no en tots els àmbits, però diguéssim que molts subsectors del TIC continuen creixent. Per exemple, el cas de l'e-commerce, que continua creixent un 25-27% anual. Més enllà d'això, nosaltres a tancament de l'any 2008, quan fem la Junta d'Accionistes anual, nosaltres volíem fer un salt de creixement i començar a plantejar escenaris de quan serà el millor moment per invertir.
Recordem a tothom que just aquell any, aquell diguéssim...
El setembre de 2008 havia caigut Lehman Brothers.
És, diguéssim que és la punt clau d'inici de la crisi.
Sí, es considera inici de crisi de caiguda de Lehman a setembre de 2008.
Aleshores, per això seria allà. Aquí va sortir el Zapatero dient que... No,
que brotes verdes.
No, molt abans. Leve desacceleració del crecimiento, algo així va dir, no?
Sí, bueno, també la setmana passada deien que l'economia repuntava perquè hi havia menys gent a l'atur, però és que en termes nets hi ha menys gent treballant també.
Perquè han fotut el camp, per això hi ha menys gent a l'atur.
Sí, i molts ja no compten perquè ja no estan a les llistes de diner perquè ja fa dos anys que estan a l'atur, ja no cobren, ja no s'hi apunten, no troben feina i, per tant, la estadística degudament torturada pot dir moltes coses, no?
Una decisió concreta en aquest
moment. Fem escenaris de dir, volem créixer i per tant això requerirà inversió, créixer és tan o més car que anar malament, i com ho anem a fer, no? I aleshores preveiem dos escenaris bàsics, i aquest potser seria una primera reflexió, no? De fer escenaris de què pot passar, no tenim bola de vidre, no podem endevinar el futur, però podem fer hipòtesis i pensar com actuarem en determinats casos. Aleshores fem una hipòtesi que és, ha caigut Lehman Brothers, als Estats Units està començant una crisi que sembla important i això pot arribar aquí perquè els ingredients que sembla, o part dels ingredients, perquè realment és molt complex, perquè sembla que s'han donat allà també es donen aquí, per tant, per què no passen aquí, no? I doncs, si això passa, aquí faltarà crèdit quan passi i costarà, per tant, finançar-se. Això ara és fàcil de veure, en aquell moment potser no ho veurà tant i per això és important si ha de fer escenaris, no? Un altre escenari és dir, bueno, això no arribarà o no arribarà tan greu i, per tant, pues, tot anirà bé. Aleshores, en base a aquests escenaris, veiem que podem invertir en aquell moment, teníem capacitat d'invertir, generem recursos, o podem esperar a invertir. Si esperem, com ho perdem alguna de temps, però no hi havia gaires indicis de que continués el boom que havíem viscut en els últims anys. Mm. Per tant, vam decidir que era més encertat esperar una mica què passava i mentretant fer deures. I fer deures què vol dir?
Invertir en totxo, perquè el totxo mai baixa. No, no. Comprar edificis...
No, fer deures volia dir el finançament bancari que teníem el vam eliminar, ens vam passar a ser totalment autofinançats, perquè teníem capacitat per fer-ho, per tant vam eliminar tot el crèdit, i aquest és un punt important, per tal de que arribat el moment en què anéssim a invertir, estiguéssim en una millor posició negociadora davant de bancs. Si el moment era bo, aconseguiríem més capital, si era més dolent, costaria més aconseguir capital, però en ambdues situacions tindríem millor capacitat negociadora.
Amb comptes netes, no?
Efectivament. Mm-hmm. No? I l'altra cosa que vam fer doncs, és dir, bueno, què necessitarem, que serà el pla de com volem créixer. Vam esperar, vam veure que efectivament la crisi anava vinguent, i el 2011 és quan comencem a fer inversió forta. D'on ve, per què 2011? Perquè el raonament d'esperar venia per dir som una empresa petita, en aquell moment érem molt, molt petits, i per tant, si en aquest moment invertim, altres més grans que també tenen capacitat d'invertir, fàcilment ens poden escombrar. O fàcilment poden guanyar-nos mercat. Si esperem invertir en un moment en què no estiguin tan bé les coses, i d'altres que estan invertint ara, per tant, segurament tindran més deute, podem treure més rendiment per cada euro que invertim, perquè hi haurà menys gent que pugui invertir. És una simple qüestió de mercat, no? Aleshores, vam decidir esperar, 2011 comencem a invertir, per tant, de 2008 a 2011 el que fem, a part d'eliminar el deute que teníem, és buscar el finançament per poder invertir 2011.
Compte, en plena època de crisi, en tot el que està passant amb el finançament, trobar finançament no és fàcil.
I el que feu és buscar, diguéssim, el sector a contrapeu. Si la tendència al sector en aquell moment és d'aguantar, vosaltres
sí,
apreteu.
Sí, que el que intentàvem era això, anar una mica contracorrent, en el sentit de dir, en un moment en què necessitàvem més finançament, perquè han estat invertint per queixa, per un boom desmesurat, i per tant, si la gent no fa els deures, els enganxarà endeutats, nosaltres eliminem el deute per poder-nos finançar després i buscar finançament. Si mirem dades macroeconòmiques, efectivament no hi ha costa tenir finançament a famílies i empreses. Si mirem el nostre cas particular, jo sempre dic que no ens podem queixar, perquè la veritat és que ens estem finançant francament bé. Ens estem finançant a tipus per sota del 4%, perquè els tipus estan molt baixos, i amb poques o cap, amb molt poques garanties, diguéssim, no? Sense necessitat de gaires garanties adicionals. Per tant, tenim unes condicions de financiació molt bones ara mateix. Però això ens ho ha possibilitat d'haver fet els deures abans.
Sou una empresa de poc risc i, per tant...
I dius que crèdit ja, o sigui que pots trobar-ne.
Sí, pots trobar-ne.
Afirmes que sí.
I pots trobar crèdit bancari i pots trobar també crèdit a través de finançament pública, a través de finançament públic en molt bones condicions.
A tornar, eh? El finançament públic sí, són parguem, crèdits.
Parguem de finançament sempre, no parguem de subvencions. Parguem de diners que s'han de tornar. Mm. El que passa que dintre del que s'han de tornar pot ser amb més risc o amb menys risc, amb més o menys garanties i amb un tipus més o menys, més alt o més baix.
Quan parlem de diners a tornar, suposo que deixem fora els bancs, no?
No.
Dic en aquesta política de demano diners públics per tornar-los. Això totes les empreses d'aquest país ho han de fer, menys els bancs.
Ah,
no,
sí.
No tu els bancs,
entenc.
Els bancs de l'Estat.
Bueno, veurem com va això, sí.
Bé, l'ICO i tot això seria la línia que tu estaves parlant. M'agrada una frase...
N'hi ha moltes.
M'agrada una frase que dius, això és peloteo, per conservar el lloc de treball.
Ho entenem.
Sí, per favor.
Tu no tries les cartes que et donen, sinó que has de saber jugar-les.
Bueno, tries, no és així, sí, però no triem les cartes que ens són donades, triem com que juguem.
I que és més important quasi adaptar-te i saber reaccionar.
Correcte, sí, efectivament.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Us he trobat com molt autocontingut.
Sí, avui sí, avui estava molt...
Però ha estat més... Era el rotllo coral.
Molt bé.
Molt finet.
Clar, Can Gregorià.
Sí, exacte.
Seguim amb Tertúlia, a taula amb en Josep Ruano, de l'empresa Capsid. Què cal fer amb els recursos a invertir? Que seria la segona part.
Gastar-los bé. Bàsicament, gastar-los bé.
Com diu aquí Neil Stephenson, en la seva novel·la Snow Crash, diu, para ganar pasta hay que gastar pasta.
Sí. I George Best deia que ella s'havia gastat molts diners en dones i alcohol i la resta l'havia malgastat. Doncs s'ha de saber gastar bé.
Sí.
Bueno, jo al moment estic malgastant, doncs.
Fer caixa i controlar la despesa.
Sí.
Sense de créixer.
Correcte. Què fem quan tenim quan trobem els fons de finançament, no? Mm-hmm. que són diverses i per tant anem a invertir. Doncs, algunes de les coses que vam fer durant aquest període, 2008 a 2011, és primer fer caixa, per això eliminem deute i intentem estalviar, ser molt, molt curós amb la despesa. Això és una que s'ha de fer sempre, no gastar en el que necessites, però en aquest període especialment ens vam centrar en acumular recursos per poder posar més recursos propis en la inversió posterior.
Això que sembla tan obvi, la majoria de famílies
és
i empreses no ho fan.
És molt difícil, això s'explica amb una frase, però costa molt.
Sí, és
molt,
complicat.
Eh? Sí.
Més una empresa, i una família al final igual, no? Una empresa té molta inèrcia. El dia a dia menja molt, i hi ha molts elements que generen despesa, de fet, quasi tots. Si fem a compte de resultats, el primer són ventes i tot el que hi ha sota resta. No hi ha més. Hi ha moltes coses a sota. Per tant, és fàcil que tinguis despeses que en un moment tenien sentit i ja no en tenen, que tinguis despeses que en un moment eren correctes però ara estan desajustades en el seu import.
Que ningú s'ha preocupat de revisar.
Correcte. Per tant, és fàcil caure en això. És molt obvi, però també és molt fàcil caure en tenir despesa superflua, no? I l'altra cosa important, jo crec que cal fer, és centrar-te en allò que saps fer bé i en què pots ser diferencial. Per tant, una de les coses que vam fer també va ser, dintre del portfolio de serveis, dintre dels serveis que donàvem, centrar-nos en aquells on som més diferencials, per qualitat, perquè hi hagi menys oferta al mercat, per raons que siguin, on som més especialistes, i deixar de fer les altres coses. I això és molt important. Centra't en allò que et fa guanyar més diners, en allò que ets més únic, on pots cobrar més perquè ets més bo fent-ho i hi ha menys gent que ho faci, i la resta, que no és tan rendible, que no hi guanyes tant, deixo de fer, perquè més segurament hi ha més oferta també. Aquesta és l'evolució normal d'un mercat, a mesura que madura hi ha més jugadors i els preus van tendent a baixar. Per tant, aquest va ser un exercici també molt, molt important de podar l'arbre, no? De tallar tot allò que fèiem que no ens aportava tant de valor ni a nosaltres ni als clients, al final. No? I això ens ha ajudat moltíssim a...
I quan estàs diguéssim, donant un servei a un client que li dius que li deixaràs de donar? Com ho gestiones, això?
Això és complicat. No s'ha donat fins ara. És a dir, el que hem fet és no vendre més d'aquells serveis. No vendre més d'aquells serveis. Sí que en algun cas, en algun client, hi hem hagut de dir no seguim, però per altres raons, no pel fet de deixar el servei. I llavors, bueno, sí, hi va haver també un parell de casos en els que fases intentar adaptar-ho a nous serveis o buscar qui pot continuar amb el servei. Al final, jo crec que l'important és tractar bé el client. I si siguin honestos, en el client és a dir, jo no puc continuar donant allò que tu esperes, però sé qui t'ho pot donar tant o millor, fas bé de recomanar-ho, encara que sigui un competidor. No? Sovint es té imatge de dir competència ni aigua, és competència. Bueno, és molt discutible el que és competència, no? Al final, el senyor, dèiem abans, el senyor de Tim Cook i el senyor Samsung s'entran a negociar. No, per resoldre uns problemes que hi ha. Al final,
no, ja es barallen molt, però Samsung fabrica peces de l'aigua.
Sí, correcte.
Si
i pocs per tots dos.
En els noms dels carrers de Barcelona hi ha noms com és el carrer Tallers o el carrer Ferrers, que són carrers amb noms d'oficis, i és que tota la gent d'aquell ofici es concentrava en aquell carrer.
Sí.
A mi em va sorprendre molt, estant a Hong Kong, que anaves en un carrer i eren tot marisqueries, i un altre que eren tot botigues...
Però aquí
que
encara passa amb la informàtica a Barcelona, tota
estan
la zona...
Estan tots allà al carrer Sepúlveda, exacte. Hi han...
I a Tel Aviv, a la part hebrea de Tel Aviv, als barris jueus, els artesans o els gremis estan encara avui en dia... tots els fusters es troben...
Si tu busques un fuster, vas allà i allà estan tots.
Hi ha una competència oberta.
Sí, competència o no competència... Competència o no competència és algo molt relatiu, no?
Vale. Deies també que, bueno, en aquesta època de què fer, caldria també treballar bé els fons de finançament, que és el que comentaves abans, i concretament, quines accions fas per créixer?
Perquè això que fas és... No, suposo que cadascú ho fa diferent, no? Però...
Sí. Perdoneu un segon els micros, ara bé.
Hola.
Sí, que a casa li donaries un cop a la tele i diries, és d'ells.
Sí.
Ara anava.
Sí. Millor ara?
Sí, ara sí.
Oh.
Perdona, tot això està orquestat perquè el nostre patrocinador vegi que estem en precari.
Necessitem fons,
Necessitem inversió.
Com cap dels dos ha escoltat el programa de la setmana passada on demanaven calés per anar-nos a Nova York.
Exacte.
Capaç necessitem d'un euro per comprar un micro.
Vam fer una crida bastant poc subtil i, clar, si no l'has escoltat...
No l'has escoltat. Vale. Deies treballar... què fer per créixer?
Què fer per créixer? Bueno, hi ha moltes estratègies per créixer. Nosaltres el que fem...
Patrocinar Mossega la Poma.
Patrocinar Mossega la Poma, això és molt, molt important.
Molt important, sí. Sabeu, empreses, patrocineu-vos el Puma i creixereu.
vam muntar equip de màrqueting, no teníem equip de màrqueting, per tant vam estar buscant algú per màrqueting i muntar un equip, muntar una estratègia de màrqueting i ja que està realment funcionant molt bé, perquè és tant o més important que fer bé la feina, que ho és molt, és que els altres sàpiguen què fas.
Aconseguir la feina.
Clar, has d'aconseguir, per tant han de saber què fas, no? Això és un punt important. Vam ampliar equip de ventes, en conseqüència equip d'operacions, perquè l'equip de ventes funciona, tenim més feina, per tant, més gent operacions, però sobretot hi ha per mi dos aspectes fonamentals. Un és no deixar d'invertir en formació. Invertim tant o més en formació ara que el que invertíem en el moment de bonança, i això és molt, molt, molt important. I l'altre, llegia no fa massa un acudit que deia no, el financer diguent aquí al CEO, què passa si paguem formació cara al personal i se'ns en va? I el seu contestant, i què passa si no la paguem i es queden?
No. A més, bona, que suposo que aquesta és una forma de no tenir gaire rotació. Segur que no pesa com vosaltres.
Poquíssima, quasi nula.
Quan en el món informàtic, els que sigueu del gremi sabeu que sí, és
una
cosa
la rotació. Això porta una pregunta d'en Carles Canyo, que parlava que si podies explicar una mica quines penses tu que són les claus de la política de personal.
Sí, simplement acabo d'abans. L'altra història per queixa és mirar on et centres. No vol dir canviar d'estratègia contínuament, perquè no és això, que estàs una i tu saps fer el que saps fer, però t'has d'adaptar als nous temps. Per tant, un exercici que fem sovint o que faig molt, molt sovint a l'empresa és intentar creuar dos conjunts, que són aquelles capacitats que tenim allò on som bons, aquelles tasques on som bons, amb la demanda que hi ha a 6-12 mesos vista. I en el creuament aquest és on tenim els pivots per créixer a futur. En el creuament d'allò que sabem fer molt bé amb allò que es demanarà 6-12 mesos
aquesta
vista.
Aquesta demanda 6 mesos vista és de les empreses que, amb les que teniu tractes, coses que van
d'empreses que tenim tractes, de fonts d'informació tipus Forrester, Gartner, etc., que normalment no encerten, però algun així, de tant en tant.
Els quadrants màgics.
Sí, de les tendències que veus, aquestes coses.
Amb aquest tema, ja t'ho havia preguntat abans, Josep, sí. Política de personal. Això és una pregunta traslladada d'en Carles Canya.
Sobre com seleccionem el personal.
Què es valora?
Es valora sobretot aspectes culturals, que encaixa amb la cultura d'empresa, amb la manera de fer o de ser que tenim a Càpsida, que és una mica particular.
Ara explico una batalla que sé que no en Raül li agrada. Un alumne em va vindre a demanar que els hi portés el projecte de fi de carrera dos germans que eren bessons. I em van dir, però tenim un problema. I vaig dir, és que no som friquis. I no sé si ens sabràs dirigir el projecte si no som friquis. I va portar problemes el tema.
Tenien raó.
Sí. Diguéssim que el grau de friquisme...
No tenien la meitat de les
element.
Coses.
El grau de friquisme, per dir-ho així, és un element.
M'he estat a Càpsida i crec que és correcte.
Sí, és un entorn molt, molt tècnic i això ja té implicacions en la cultura que hi ha, no? I sobretot el que...
Sobretot el que
mirem és que tinguin xispa. No sé com expressar...
Que no sigui un empanau.
Que no sigui un empanau i que, més enllà que haver memoritzat una sèrie de coneixements, els hagi entès i sigui capaç de relacionar-los.
No, que parlava abans d'adaptar-te. Més que de saber, d'adaptar-te.
Correcte. Que tingui una base, que hagi pres a la universitat de mà d'en Marc o de qui sigui, una base suficient
per poder Marco del
aprendre
Gubó.
O del sí. Gubó, no?
Del Gubó, del meu o del Gubó.
Sí, en el seu defecte d'en Marc. I que tingui la capacitat de relacionar coneixements, aprendre, de tenir cert punt de creativitat per poder construir solucions al voltant d'això, no?
La típica reacció de quan no saps alguna cosa, amb el que saps i Google, arribar a saber què és el que vols fer.
Això és la base de l'enginyer.
Però hi ha molts que no ho fan,
Però, i sobretot tenir la preparació. Això és una cosa que no s'ha dit, però és condició sine qua non.
La
cultura de Càpsida, parlo... per coneixement de causa, parlem de batalletes, ja sé que no t'agrada, Raül.
No, jo només us dic que sembleu dos abueletes passant de la mili.
No tenia un alumne que el que sí que és difícil integrar-se a la cultura. És una cultura especial i has de ser dúctil, has de ser...
Sí, bueno, a partir de certa edat és una mica més difícil.
Gràcies. Ah!
Aquí. Treu el punyal de l'esquena.
Ara m'ha fet mal, això. I a més, a 2-4 dies del meu aniversari.
Fatal, has posat la bola en safata.
Sí, és que m'has deixat molt fàcil, Tomàs. Ja. No. Sí, és un ambient molt agraït, molt agradable, amb molt de repte intel·lectual, però a vegades per certa gent és difícil d'entrar en aquest ambient o de mantenir-s'hi. El ritme d'exigència és molt elevat, el ritme de treball és molt dur i això no és fàcil per tots.
Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
En companyia d'en Josep Ruano de Càpside, parlant de créixer en època de crisi, des del punt de vista de l'empresa, hem parlat de molts factors. Ara falta el factor exterior, el mercat. Com està el mercat? O com ha estat en aquest temps de crisi?
Bueno, en primer lloc, no sóc economista. Ja. Per tant, ni en aquesta financera ni coses d'aquestes. Si mirem notícies, mirem informació macroeconòmica, el mercat està malament, en termes genèrics. El que passa que si baixem, en el sector TIC no està tan malament i en certs àmbits del sector TIC està molt bé.
El Botín no està d'acord amb tu. Fa poc va dir que estava arribant a Espanya, estava lligando el dinero, com va dir?
Sí, a cabassos.
Serà per ell.
No, però això, a carretes.
Sí, no, okay, el pitjor és que és cert, exacte. El que passa, això s'ha discutit moltes vegades, molts economistes ho han discutit, que és la manera com té Europa d'arreglar la crisi. El Banc Central Europeu està donant fuda a l'Ordman, està donant barra lliure a l'1% a les entitats bancàries, però no pot comprar deute públic. Uh-huh. Això fa que per les entitats bancàries sigui més segur comprar deute públic, donar crèdit a governs, per tant, deute públic, el 6% o el 7%, els estats han estat suficientment grans perquè no se'ls pugui deixar caure, com és Espanya, que és un dels 20 estats més grans del món, que no pas donar crèdit a famílies i empreses.
Perquè es guanyen un 5% per la cara.
Es guanyen un 5% que saben que no el deixaran caure perquè cauen els estats a darrere. Uh-huh. Segurament, si el Banc Central Europeu ho fes de prestamista d'últim recurs, és a dir, assumís el deute públic en última instància, el 1%, no passaria el que està passant.
Els bancs estarien obligats a deixar diners.
Sí, o no fer negoci.
Sí, bueno, clar, no fer negoci.
Clar, I aquesta és l'altra, no? Hi ha molt sovint tuits i notícies d'economia liberal. A veure, una economia on una empresa va malament i se rescata no és liberal.
No, és que
és absolutament intervencionista.
És, vamos.
Si fos una economia realment liberal, els bancs haguessin caigut i s'ha acabat.
Sí, tant.
Perquè a cap si va malament no crec que ens vinguin a rescatar.
I tot el que passa amb les elèctriques en aquest país, tot està intervingut.
Per tant, sí que el mercat està malament en certs àmbits, es nota en certa mesura, en tant que tenim clients a molts sectors i per tant hi ha sectors on ho notem, que els clients els costa pagar, augmenta una mica de morositat, en el nostre cas ha augmentat molt i molt poc, tenim una morositat en termes de volum per sota el 1%,
Això ho estudieu?
O? Sí, es segueix mensualment als consells d'administració, se segueix l'evolució d'impagaments.
I quan us encarreguen alguna cosa, aquella empresa
l'estudieu? Segons el volum de l'oferta, ha de passar per un bid management per un estudi de risc.
I segons com algú truca servei tècnic, per cert, he de passar a l'administració.
Segons com... No sol passar això, ja. No sol passar perquè abans s'hi ha tallat el servei abans i s'ha avisat ràpidament de que no s'hi pot continuar donant servei. Però sí, evidentment s'avalua el risc a determinat import, és obligatori avaluar el risc de l'empresa abans de prestar servei i això impacta en quines condicions hi podràs donar econòmiques de pagament, etc. No? Però tornant-hi, sí, el mercat està malament, en el nostre sector no tant, en el sector particular on estem a cap si de continuar creixent perquè hi ha drivers com pot ser e-commerce o d'altres que estan creixent, tot el tema de passar cloud, de reducció de costos, d'estandarditzar arquitectures en empreses per simplificar-les, doncs estalvia costos, per tant això és interessant i ens va bé. Però comentant amb en Tomàs, quan preparàvem una mica, que deies que jo intento no mirar els diaris. Fa molts i molts mesos, gairebé un any, que no miro els diaris.
Això és un bon consell per molts empresaris. O
perquè si estem mirant notícies, si estem mirant les notícies als diaris, deixar per el biaix que tenen totes de primera i última, especialment els mitjans en aquest país tenen un biaix molt considerable, deixant a part d'això, és que no faria res.
Et deprimeixes.
Et tallaries les venes.
No sortiries
de casa. No, jo cada dia tinc ganes d'anar a treballar. Però si un dia veig les notícies del dia abans, ja no dormo bé.
No, s'ha de llegir només The Verge, allò, MacRumors...
El Mundo Today...
El Mundo Today ja
sí,
s'apropa...
Sí, de fet, aniria millor que fos reguitat, el Mundo Today, ja quasi. Però el que vull dir és, ens hem de centrar en allò que hem de fer, en fer el màxim de bé i en intentar adaptar-nos a la situació que hi ha, que és la que hi ha. El fet és que és la situació que tenim.
També busques, entenc jo, un negoci, un model de negoci que agafi més clients un compromís a la llarga. Que això també és una garantia de certa estabilitat, no?
Sí, bé, garanties no n'hi ha.
És allò que diu, apropa, encén-li un foc amb un senyor i estarà calent una tarda, cal-li foc, estarà calent tota la vida.
Carri Pratxa.
Vosaltres que sou socis o partners d'Amazon,
sí,
en temes de cloud, el tema dels drons, com el portem?
Nosaltres som partners d'Amazon Web Services.
Ja, però
el tema dels drons és Amazon.com.
Sí, però això segur que si teniu contacte no podria entrar un dron per la finestra.
Per exemple, com a proposta Mossegui, en el YouTube teniu el vídeo del drone delivery d'Amazon, doncs hi ha el Rocket Delivery, que és un vídeo paròdia que s'ha fet, que és boníssim. T'entregues en 5 minuts.
Ja el buscarem, ja.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Bé, acabarem la conversa amb tu, Josep, un parell de preguntes que ens han enviat oients nostres. Un és en Javi Moreno, que ens pregunta si ens porta una teva opinió sobre el món de les startups a Barcelona. Així en general.
Així en general. Gràcies, Javi, també t'estimo.
És un conegut.
És un Javi, conegut, sí. A veure, hi ha un ecosistema molt potent de startups a Barcelona, segurament dels més potents d'Europa, juntament amb Gatex City de Londres i en Berlín, possiblement passat per davant de Berlín ja. Però sí que és cert que falta encara startups que creixin, que es converteixin en empreses grans.
Que deixin de ser startups.
Que deixin de ser startups. No? L'altre dia ens demanava per un determinat servei, rebíem un correu d'una empresa que en la seva web diu que és una empresa top en el seu sector, present en 70 països, no sé què, no sé quantos, i ens diu, però vull pagar-ho, una formació especialitzada de 1.500 euros, en 3 o 4 mesos, perquè som una startup i porten 14 anys, nosaltres en portem 12. Per tant, una startup de 14 anys...
No ets una startup.
No ets una startup.
Això és com allò del beta de Google, que sí, dius, hosti, falta... després de 7 anys el Gmail ja
no
és beta.
Exacte. Falta algú de Think Big. No? Uh-huh. Falta pensar en gran.
El salt aquest
d'emprenedor i de startup a empresari. A dir, va, que deixo de fer-me ric cada setmana, cada dia deixo tenir la idea del milió de dòlars i passo a centrar-me en aquest negoci, madurar-lo, fer-lo créixer i potser vendre-ho. Comença a haver alguna operació interessant a Barcelona, però jo crec que encara falta que creixin més en aquí abans de ser venudes.
Potser és massa mentalitat d'estar a la incubadora d'empreses i ser l'empresa tu mateix, no?
Sí, i crec també que que comença a haver un excés ja d'acceleradores, incubadores i o sigui, és la nova botiga de mòbils o el nou ISP o la nova pizzeria. Uh-huh. No? Hi ha un excés d'aquest tipus de negocis
perquè
en alguns casos són abusius.
Clar,
pels emprenedors.
Si no fan el salt, cada cop fa falta més incubadores i més acceleradores, no? Perquè si les que hi són no se'n van.
És que jo crec que tampoc es tracta de saltar.
Però jo crec que hi ha un problema de think big, de pensar en gran. És a dir, molts emprenedors, gent que conec, que munten empreses, tenen por. No saps ben bé de què, però tenen por de créixer.
Però és la por al fracàs d'aquí. És a dir, això de que no, si aquí fracasses, si no et va bé i ja l'has cagat...
No tinc clar que sigui por al fracàs tant com una por a anar a buscar-me jo la vida perquè ajuda. Si tu m'ajudes i m'inverteixes a algú, encara que m'atreguis una costella, una cama i dos ronyons...
Ja és còmode, no?
Ja és còmode, però hi ha altres vies millors, inclús en bancs, millors que hi ha d'alguna acceleradora. Uh-huh. Per tant, ostres, jo crec que hi ha un excés d'això i una falta de valentia o de, no sé com dir-ne, o de pensar en gran d'alguns de l'ecosistema d'emprenedors aquí. Però en qualsevol cas, està bé que hi hagi moltes startups perquè a llarg plaç alguna cosa en sortirà, no? S'ha de començar.
Però també hi ha moltes d'aquestes startups que busquen un model de negoci, o sigui, no hi ha un model de negoci. Volen simplement créixer, captar atenció, tindre un producte, una patent, tindre una web... model de negoci és que em compren.
Bueno, és que la majoria... Bueno, diuen els americans que una empresa es munta o per sortir borsa o per vendre o per tancar-la. Per tant, això també ho hauríem de tenir en compte. Però sí que és veritat que la majoria de startups venen de gent de producte. Aleshores, quan ve de gent de producte, crees pensant en el producte, no pensant en el mercat i en el que es demanarà, en el que vol el client, no? Que és una mica el que intenta el moviment de Lean Startup reforçar, el dir, pensa en el mercat més que en el producte per se, no?
El rotllo Lean Startup. Bueno, que de fet és al revés del que feia Steve Jobs. Steve Jobs agafava i pensava el producte i deia, m'importa un bledo el mercat perquè el mercat no sap el que jo porto.
Correcte.
Okay. Però això ho pot fer l'Steve Jobs.
Sí, correcte. I el senyor Henry Ford també deia que, clar, si ell hagués demanat als clients que volien, haguessin dit que vaig més ràpid, no?
Un cavall més ràpid.
Mm-hmm. No ens dona temps de fer-te totes les preguntes que teníem. En David Caula se'ns perdonarà.
Sí, però bueno, bàsicament era intentar traslladar això, però... amb els problemes de la insularitat, com és el...
Com és el seu cas, perquè ell és a Menorca, exacte.
Però que l'entenem també que ens pilla una mica de lluny.
Sí.
I tu no crec que puguis parlar massa.
Deixa'm fer una pregunta.
No puc opinar sobre això.
Tu creus que el clima polític que hi ha, això del 2014, agafa un cagarro i esmorza, afecta a la possibilitat de fer negocis? Pel fet de ser Catalunya?
Jo crec que les empreses, com va dir Víctor Quífols, ni voten ni creuen en Déu.
Que bonic.
Que maco.
Pues ara, el que anem a fer nosaltres és creure amb el senyor que es diu Darles Quart i escoltar la seva música. Són catalans, eh? Summertime. Summertime.
Everything will shine again. I think I'm starting to smell it. That yellow days are gonna come soon. So give me the air of free time. Give me afternoons with painted colors in the sky. Give me some music by the sea. Give me crazy party and give me some relax. Summertime is all we really need. We need the hot, hot feelings. Need the sun, sun shining. Summertime is all we really need. We need the hot, hot feelings. Need the sun, sun shining. September, everything will be a bit different. I think we're starting to feel fine. And holidays are gonna come soon. So give us the air of free time. We can take a swim and we can eat a sweet ice cream. So give me mojitos by the sea. Give me crazy party, give me some relax. Summertime is all we really need. We need the hot, hot feeling. We need the sun, sun shining. Summertime is all we really need. We need the hot, hot feeling.
Parlem-ne. Tertúlia Mussegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Aquesta cançó que hem escoltat s'està postulant pel nou anunci d'Estrella Damm o què?
Sembla que sí, no? Ja comencem, eh?
Jo he sentit por ahí un mojitos.
Jo els he notat amb accent de Lleida,
falten
eh?
Fet mosses amb huevo per l'anunci. Falten mosses amb biquini, un filtre a Instagram i fotos de peus i ja està.
Ja ho tens, ja ho tens, Estrella. Vaig a comissió, tu i jo parlem, ja et fas l'anunci, ja està.
Va, que us n'aneu per los cerros de
Humera. Cada setmana tenim diverses idees de forrar-nos. No sé per què no.
I no les portem en pràctica.
No, aquí en Josep us explicarà.
Són pre-startups. CES 2014. Anem a parlar de la resta de temes que ens varen cridar l'atenció. El primer que va recollir en Pablo Casado a Google Plus ens parlava de l'Edison, el nou processador d'Intel amb una mida de 22 nanòmetres.
És molt petit, és molt petit.
Una cosa molt petita. Amb doble nucli i que permet tenir tot un ordinador dins d'una targeta SD. Això vol dir, hi ha Linux, per cert. I a més té
o sigui, poden posar
mòdul
Android.
Bluetooth
i com que té Linux hi pots posar Android. A veure, hi ha una cosa sobre Intel, i és que ara farà 3 o 4 anys Intel va tindre que pivotar en la seva estratègia de recerca i d'investigació i desenvolupament, perquè ells eren superforts a treure els xips amb més rendiment, i quan de cop i volta se'n van donar compte que el mercat anava cap a baix consum i cap a dispositius mòbils que tenien que havien de consumir poc perquè les bateries són el que són, o sigui, una merda. Sembla ser que comencen a treure resultats.
Però déu-n'hi-do el canvi d'Intel. Pensa que aquest xip surt en una botiga d'aplicacions.
Sí, sí.
Ja està funcionant.
Ja surten totes les botigues d'aplicacions. No. Això ja és la moda.
Per cert, això pot monitoritzar el famós nadó, el famós papà me cagao.
És que porta Bluetooth i wifi.
Sí, sí.
Si li pots fotre una targeta SD al teu fill perquè detecta...
I un altre a l'escalfador de biberons.
Sí, sí.
Boníssim, eh?
Sí, però és una mala política escalfar els biberons.
Pensa que deies enxufar-li una targeta...
Jo el segon no ho faig.
Quan dius enxufar-li una targeta a un bebè, o sigui, no hi ha cap imatge que vingui al cap que sigui bona.
Jo és que m'imagino un criadero Borg i és molt xungo.
Escalfar els biberons és amb el primer fill. Amb el segon se'ls menja, se'ls fot tebis i el tercer se'ls fot fred.
Jo amb la primera ja no l'he escalfat. Vaig escalfar un i vaig dir que estic fent aquí
davant. Això ja és vacància.
I no he escalfat mai més.
Va, aquí hi ha molts temes.
Això sí, dir-li Edison, jo li hagués dit Tesla, però això ja va...
Això ja és un
ponent friki.
Ja és,
bueno, sí, però...
Facebook cobrarà per enviar missatges als famosos i a les famoses. Això sí. Ho va anunciar Facebook en el CES.
Sí, el que no posa enlloc és si el fet que paguis fa que l'altre se'l llegeixi.
Ah, exacte.
O sigui, que no em podreu enviar...
Li pots enviar missatges a la Natalie Portman, però això no vol dir que ella se'l desi de llegir.
No. El que està clar que darrere estan bojos per intentar trobar com monetitzar les coses, no? Més enllà de en base a la publicitat estàndard, que sembla que no és suficient com per justificar...
Però no serà perquè no n'hi hagi, perquè tela, eh? Ara cada dos per tres et colen... Sobretot si estàs al mòbil, entren un munt d'entrades que...
De Facebook.
Sí, sí.
Ah, no sé, no
entre les que vas seguint...
Jo no tinc Facebook.
Publicat
home, sugerida. Com no, clar.
Com no, no. Jo me'l tinc a treure, però... Ja. És que és la meva mama, de vegades m'envia coses.
Sony treu el seu smartwatch 2, que la versió segona del seu smartwatch, que està bastant unit al Xperia. Ho heu vist? Això, parlàvem del Pebble, del Pebble Steel.
Sí, però el rellotge xulo és el Pebble. És el que sembla ser que tenen la fórmula de smartwatch fins
que... és el sensat. Vull dir, crec que era Samsung que tenia aquell que feia fotos, si no m'equivoco.
A mi no m'agrada el smartwatch aquest de Sony.
Però no, aquest no l'he vist, però el de Samsung, per exemple, crec que feia fotos fins i tot. Llavors dius, sí, és molt maco, però la bateria crec que et durava 7 hores, si arribava. L'altre te'n dura 7 dies. Llavors, planteja't per què, inclús per què necessites tenir una càmera en, ja en un rellotge...
L'smartwatch aquest 2 de Sony dura entre 3-4 dies amb consum elevat i fins a 7 dies a baix consum, també.
Pues serà més o menys com el Pebble, que et dura uns 5-7 dies.
Però el que vol dir que quan te'n vas de viatge te n'has d'emportar un altre cable de
carregar. Sí, i has d'agafar la rutina de que cada setmana has de carregar el rellotge. Exacte. Cada dia has de carregar el telèfon.
Etcètera. Saps què pots fer? Carregues el rellotge quan fas un clau i quan se't descarrega el rellotge amb el rotllo.
Hòstia, això estaria...
El cable no és tan problema perquè normalment suposo que anirà amb el micro USB com fa tothom menys Apple. O sigui,
no,
principi...
el Pebble almenys va amb un connector magnètic.
Es connecta contra el micro...
Va per USB, però l'altra banda és un connector magnètic.
És diferent. Vinga, a mi és cable.
Clar.
Més cables.
El carregador és el mateix, però el...
Polèmica de la setmana. Gmail permetrà rebre correus de persones que no tenim els nostres cercles, sempre i quan no restringim aquesta opció.
Quin cony de polèmica? Sempre pots rebre mails de tothom...
Bueno, això ho discutíem amb la Sílvia i amb l'Anna Pisto, amb més gent.
I no ho entenc, jo puc rebre mails de qualsevol drop o
no,
que em pugui enviar coses?
Que sàpiga la direcció.
Que tu tens algú en el Google Plus i et pot enviar un correu a gent.
Però com no t'ho envia des del Twitter.
Sense saber que adreça. Si tu estàs de Google Plus, jo puc enviar una adreça, un correu sense saber la teva adreça.
Aquest és el problema. Però tu pots restringir-ho a les configuracions de Gmail i no cal fer un postgrau com a Facebook.
Els ventades de l'OPC publiquen la meva adreça de mail, o sigui que...
Però no de Gmail.
No, la de Gmail no. Però cau a la de Gmail si ho vius a la d'OPC.
Vale. Més polèmica. Surt una aplicació social per Android i iOS que facilita el no pagar al metro de Madrid i Barcelona, ja que et dona avisos de presència de revisors.
Si el coeficient intel·lectual d'una persona que utilitzi aquesta aplicació és diguéssim
és de les més descarregades,
però és equivalent a moniato, pues perquè ja els senyates, la policia també es poden connectar a l'aplicació. Tu ara vols agafar i entrar sense pagar, llavors va un segurata que diu, mira, on està entrant més gent? Un de paisà, i de cop i volta quan està saltant t'enganxen
pel
ganyol.
Però que això no és nou, hi havia una sèrie de hashtags, hi havia una pàgina que recopilava hashtags per línies, per incidències, i ja estava tot gestionat. Vull dir que això és un tret d'una aplicació, és han formalitzat aquí...
Bueno, o rellevant d'això, jo crec que és a quina societat
hi havia,
estem.
Hi havia els hashtags que havien fet els de pim-pam-pum amb lo de Rodalia... Però era per saber els retrasos, o això?
No, hi havia també uns per saber, i era rotllo...
On està el Piques?
Línia 3, parada tal, m'he trobat no sé què.
Tu comences a aplicar això i tard o d'hora els Piques s'adaptaran. Perquè, a veure, els Piques ara com ara estan, doncs, per recaudar, no per fer que la gent no es coli, per captar.
El tema és que si realment pensem que el preu del transport públic és car, ho hauríem de resoldre d'una altra manera i no colant-nos, no?
Correcte, sí, sí.
I una aplicació com aquesta, com ha passat el filtre de l'App Store d'Apple?
És una cosa que jo em preguntava el mateix dia que vaig llegir
perquè Google sí, perquè mira
perquè és una xarxa social, la finalitat depèn de l'ús que tu
ara t'estàs aguantant amb molt paper de fumar.
Sí, però molt és per fer servir Twitter per això,
Sí, sí.
Següent tema, Tim Cook, responsable d'Apple, i Oh Hyun-Noon, ho pronuncio bé?
Digues el de Samsung.
El de Samsung. El director de Samsung, els dos directors generals, tenen previst reunir-se el 19 de febrer, abans del mes de març, que és quan tindrà lloc previsiblement el judici...
M'agrada molt puntualitzar que el 19 de febrer és abans del mes de març.
No, ho dic perquè el març tindrà lloc el judici per disputes relacionades amb patents sobre telefonia mòbil.
Un altre.
Representants en dues companyies han assignat un mitjancer per afavorir-ne la negociació.
A què es reuneixen, al Gamonal o algo? Perquè,
no sé.
Col·lega... Tampoc. Van aquí amb punys americans o algo?
Potser el de Samsung no parla anglès i si tenen algú que com a mínim tradueixi.
Però tu penses que tots els coreans quan acaben la mili com a mínim surten amb cinturó negre a taekwondo, o sigui que...
O sigui, això vol dir que el director general...
Són baixets,
fa...
però cuidado, eh?
Sí, sí, tenen mala llet. I no són gens graciosos que ja hem pogut
veure a l'estudat. Si mireu en el The Verge, hi ha el vídeo del keynote d'Asus en 4 minuts i surt el CEO taiwanès d'Asus fotent un keynote imitant a l'Steve Jobs. Et pots pixar.
Imitant-lo.
Sí, no, però, no, perquè el tio intentava imitar l'estil de l'Steve Jobs. I no. Impagable. O sigui, aquells 4 minuts, o sigui, vas partint la caixa.
L'iPhone 7 compleix 7 anys aquests dies.
L'iPhone 7?
L'iPhone 7?
L'iPhone 7?
Quan ha sortit?
Vale. Bueno, l'iPhone intel·ligent que va canviar la indústria de la telefonia mòbil.
Que si us mireu el llibre aquest, que no me'n recordo com es diu, que m'he llegit aquest Nadal... es diu Dogfight. Dogfight, baralla de gossos, que és l'editor de Wired que fa una història, diguéssim, de la baralla entre Google i Apple per l'iPhone i Android, i explica que quan es va presentar l'iPhone hi havia només 7 prototipus i que va haver-hi un moment que quan es feia la presentació hi havia el director de màrqueting d'Apple que va conduir de Cupertino cap a San Francisco i deien, com en aquell moment aquell tio que hagués tingut un accident de cotxe, no hi havia iPhone.
Arrel de l'efemèride, la gent de This Week in Tech, el Leo Laport, si t'has mirat Marc, que tu sempre ho mires aquesta setmana,
estic mirant
doncs,
una novel·la pirata,
va ser un homenatge i va tornar a passar aquells minuts o aquell minut on Steve Jobs feia la presentació de l'iPhone, no? Un iPod,
un internet device,
i de totes formes crec que el que ens ha canviat la vida no és l'iPhone, va ser un any després l'App Store. L'iPhone no deixa de ser un telèfon amb música.
Potser
el que ens
raó.
Ha canviat la vida és que, a més, una cosa que no tenia prevista l'Steve Jobs, que l'App Store era una cosa que va...
Però sí que va ser un punt d'inflexió.
Va, clar,
sí.
Perquè era necessari l'iPhone per l'App Store. Però crec que el que ens ha canviat la vida és l'App Store.
Va, i per acabar, i deixarem el tema que havíem anunciat per un altre dia, que és el tema de les
quotes
de mercat. Ho deixarem per parlar amb una reflexió potser més pausada.
Sí, un dia que en tinguem més temps.
Okay. Vull parlar-vos d'una proposta d'en Xavi Bolívar, que ens ha fet via Comunitat Mossegui, que parla del RF Arduino. I ens ha pujat un...
Que és un skin d'Arduino, no?
És un nanomòdul, és un xip que integra un Arduino i un comunicador Bluetooth
4.0. Llavors no és un xip, és un...
És una placa que té un xip i un comunicador.
És un skin d'Arduino.
Vale. A més, es pot alimentar per una pila AAA, triple A, i recull i transmet la temperatura al sensor intern a una app de l'iPad.
Les piles AAA són les dels comandaments a distància.
Sí, les petites.
Molt bé, a mi semblava allò que estàvem parlant l'altre dia amb en Carles, de que cada vegada la internet de les coses necessita d'aquest tipus de coses. De totes maneres, l'RF Arduino està pensat per l'escola, o sigui, està pensat per educació, perquè la gent pugui practicar, els nanos puguin practicar la programació d'aquest tipus d'aparells. A mi em semblava molt bona idea i cada cop n'hi ha més utilitats.
A més, l'Arduino es programa amb C++, com els homes de veritat.
Però té un IDE molt lleig.
Però té
C++ com els homes de veritat.
Té interfícies perquè puguin amb Scratch.
Hi ha IDEs molt bons per C++, a més.
Però és més per homes al fer. C++, hi ha objectes...
És no.
És per homes amb trenes.
Que el Harry Sustrup va dissenyar el C++ perquè sigui més difícil.
Si ets un home de veritat, fas servir Cobol.
El fer com classes, que em deia.
Perdona, els que programàvem en Cobol ja són homes que ja han passat a la història.
Has provat Cobol on Wheelchair?
Que han passat a la història, que no hi ha gent programant Cobol.
Heu provat Cobol...
I amb RPG2.
Cobol on Wheelchair, l'heu provat?
No.
És un framework per muntar una pàgina web amb Cobol. És a dir, tota la part de servidor te la processa Cobol. I és Cobol on Wheelchair.
Totes Ruby on Rails, Cobol on Wheelchair.
En sí, en cadireta de rodes.
Però que hi ha conceptes com Visual Cobol i Visual RPG, eh?
Bueno, oh, fantàstic.
M'esteu mereixent. Anem a les propostes museis. Les tenim obertes, les propostes que ens heu fet arribar. La primera és de... La llenço jo.
Sí.
La d'en Dani Ferrer Huguet, que ens recomana un article de la revista Criteri que detalla un gestor de tasques AnyDo per Android i iOS.
Tasques i baretos.
I baretos.
En Marcel Huguet ens recomana un llibre que es diu Corre, menjar i viure, del corredor ultrafons Scott Jurek. Diu que és un magnífic llibre no només per a runners, sinó també per a tot aquell amant de l'esport, la superació personal i la dieta sana. I ho sento, però ara que veig runner, me'n recordo del Cracòvia, la paròdia que fan dels runners.
Aquest llibre és boníssim.
Sí?
Molt bo.
Sí, diu que va més allà per la gent que corre, ja ho recomana. També amb el mateix Marcel Huguet ens recomana una ruta de BTT que està publicada en una web, que és a la Conca de Barberà, i diu que tenen a més centenars de rutes. Aquesta ruta passa per una sèrie de zones que tenen relació amb temes de la prehistòria i pel paratge natural de Poblet, i a més es publica a Wikiloc.
En Tomàs, aquí present, us recomana una app gratuïta per Mac, que també està per Windows, que fa un test benchmark de l'ordinador. Ja us deixarem l'enllaç, perquè la pugueu provar.
L'he estat provant aquests dies, es diu... No me'n recordo el nom, ja us la passaré.
Perquè la tingut, deixarem l'enllaç.
Deixarem l'enllaç. I per acabar us recomano un canal de YouTube d'un nano que es diu Marques Brownlee, és un jove americà, és així primet i negre, molt, molt negre i molt prim, que fa revisions de configuracions, ordinadors mòbils, càmeres, etc.
Informació totalment necessària.
No, però és que és molt graciós. És molt graciós.
Prim i negre.
Sí, és que és negre, però com, no sembla negre americà.
M'ha sonat molt a tieta, eh? Sí. Sí, primet, negret.
És que ja sóc una mica tieta. Però ja
ens diu abuelos, ens diu tietes. És que...
És la veritat, Marc, no t'has fet a tieta, això.
És igual. Hi ha molta gent jove que fa moltes revisions i no acaben de ser més que coses pretensioses. I m'ha agradat molt com ho porta aquest nano, perquè sense sentar càtedra ho fa de manera àgil i fresca, per això ho he dit. I a més ha cobert el CES. M'ha agradat molt un que va dir: me'n vaig al CES i ara us ensenyo el que porto a la motxilla. I va fer un vídeo...
Aquest ha sortit de Disc Weekend Tech aquesta setmana.
Sí. Home, és un...
És el vídeo, però si és el vídeo que tenés.
Poca cosa, perquè és prim i li pesa.
Jo també vaig pensar que no sabia com ho dius.
Escolta, que són prims, però estan fibradets.
El seu ordinador és el MacBook Air, no? Perquè no pesi gaire.
Bueno, vale ja. Vale ja. Alguna proposta, Josep? No pot fer proposta. Ha fet un altre vídeo que m'ha agradat força, que és com construir el Mac Mini més ràpid del món.
El Mac Mini més ràpid del món.
Més lleuger que un MacBook.
Ei, poca broma, que les cunyes de mossega la poma les disparem amb un Mac Mini, eh?
Sí, sí, que consti.
Així van.
Alguna cosa, Josep, que vulguis recomanar d'última hora?
No és una proposta, però un partner nostre està buscant per, si algú busca feina, programadors experts en C++ per programar sistemes...
Homes de veritat. O dones de veritat. Han de ser, però de veritat.
Per programar sistemes distribuïts a Finlàndia.
Toca't els collons.
No, sí.
Ei, a Finlàndia és un lloc super xulo per anar-hi a l'estiu.
Sí.
I Noruega també.
Sí.
Per anar a l'estiu, eh?
Si algú li interessa, via mossega la poma o...
cultura@mossegalapoma.cat.
Exacte.
I jo el que deia abans del Cobol on Wilshire, he fet la cunyeta, però realment existeix. Vull dir, si algú té curiositat per mirar-ho, que explorir-ho una mica, perquè és...
I que es prengui alguna cosa.
Beta,
o sigui,
però...
si algú té ganes de mirar-s'ho, s'agafa, s'assenta en un sofà i fins que se li passin.
Pel que hi ha gent, està tenint tirada.
Esteu sentint la sintonia de que hem de marxar. La propera setmana a Mossega la Poma ens visitarà en Jair Domínguez, un dels responsables i conductors del programa La Segona Hora a RAC1.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, com deia el Tomàs. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, currículums per la feina que ha proposat en Josep, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat, i que ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma, i que teniu el hashtag mossegui, en singular, per comentar el que vulgueu d'aquest programa.
I no oblideu de llepar el termostat.
Josep, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la setmana vinent, mosseguis.
Adeu.
Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.